Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent, si la força era l'òptima per bé.
S'ha acabat la Vuelta 2021 i l'eslové Primoz Roglic l'ha guanyat per tercer any consecutiu. És sense cap mena de dubte, sense cap mena de discussió, una victòria justa, inapel·lable. Roglic ha estat el millor en tots els terrenys i, a més, fora de la carretera ha tingut sempre un comportament exemplar. Respectuós amb els rivals, periodistes i aficionats, ha fet broma quan calia, ha estat educat. Ho ha tingut tot, és un tio que cau bé. De la resta, pràcticament a tots els podríem trobar un però, que és normal, evidentment. Però Roglic no. I ara el que tots plegats necessitem és veure un Roglic en condicions, sense cap mena de problema extern, enfrontant-se cara a cara amb Tadej Pogacar. I si pot ser el Tour, millor. Perquè jo tinc molts dubtes ara mateix a l'hora de valorar qui és millor dels dos. També és cert que per a l'anàlisi tenim el nostre especialista. Amb el Joan Antoni Fletxa passarem revista. Ja us avanço que amb Roglic coincidim, però i amb la resta?
Clar, ha estat el corredor perfecte. Ens ha destacat a tot arreu. Ens ha donat espectacles tant per les bonificacions com pels atacs per treure en 10 segons, com l'atac de llarg, com la contrarellotge. És que el Roglic, si ho mirem des d'aquest punt de vista, ha estat el campió de les tres grans voltes, perfecte.
No ens aturarem especialment en els capítols foscos que ha tingut aquesta volta, però tenint un home amb experiència del Fletxa, sí que sabrem què n'opina de l'afer Superman López. Ell ja va viure alguna experiència, no diré que similar, però sí que va ser tensa en la seva època a l'Sky. I avui ens en donarà algun detall més que probablement no ha sortit mai publicat. I és que és el que tenen les grans voltes per etapes. Duren 3 setmanes, però normalment no s'acaben fins molt més tard.
Es una pena que tengamos que terminar de esta manera y yo creo que quiero pedir un poco perdón a los compañeros que, aunque ya éramos pocos, ya prácticamente no teníamos...
Queremos ponerles distancia entre estos momentos y las decisiones que tomemos un poco más adelante. Valoraremos un poco todo, qué hacer y la decisión en todo caso que se tomará un día más adelante. Ahora de momento lo que...
Estem preparats per explicar-vos tot el que ha passat a la Vuelta, tot i que també tindrem el nostre tapat amb el Xevi Soler i acabarem, com fem sempre, amb música.
Ja has esgotat tots els dies que tens de vacances. Ja t'has banyat amb pilotes a totes les cales. Se'n fos el jazz, només queden begudes calentes.
Ràdio Volta, amb la Vuelta i amb tot el ciclisme, activem el compte enrere. 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Y aquí está, como ven, en los últimos 150 metros.
Hay que ponerse de pie y aplaudir a este corredorazo que está dando un golpe sobre la mesa para conseguir su tercera victoria en la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. De momento, tercera victoria de etapa para él en la Vuelta 2021. Jersey de líder también. Bravo, Primoz Roglic. ¿Y cómo ha gritado para celebrar este día? Dos primero y segundo van a hacer...
Superman López closes in on the top of this brutal mountain for the very first time. Out of the mist, out of the murk, a Superman arrives. López wins the stage.
La conversación de Pachi Vila con su corredor, Miguel Ángel López, se ha puesto de pie, ha cogido la bicicleta, parecía que iba a arrancar, pero de momento lo que ha hecho es sentarse en la barra. Abandona de esta manera el corredor colombiano la vuelta en la que hacía podio hasta hace no mucho rato.
Final y Roglic, que como pueden ver, va a conseguir la victoria también en la crono. ¡Qué final! ¡Qué sprint! ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerza tiene este hombre! Es espectacular cómo está acabando esta crono para ganarla con 44 minutos y 2 segundos. Ganador ya de esta Vuelta Ciclista a España 2021, Primoz Roglic. Ahí entra justo en este momento Enric Mas, el segundo clasificado. Jack Haig va a ser el tercero. Gran colofón de esta Vuelta a España, Pedro, que creo que...
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Són els sons de l'última setmana amb l'amor propi d'Egan Bernal als llacs de Covadonga, l'estrena del Gamoniteiro, la retirada de López en una miniclàssica dins la Vuelta i la crono final. Què ha passat i, sobretot, per què ha passat? De seguida ho preguntem al nostre especialista. Saludem el Joan Antoni Fletxa.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France. Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey. Come on, man, it's all for you.
Joan Antoni Fletxa, què tal? Com estem?
Molt bones, Isaac. De resac encara, amb la Vuelta, perquè ens ha deixat un sabor de boca boníssim, de veritat.
Sí, la veritat és que la segona setmana va ser, ho vam comentar, una mica més fluixa, almenys pel que fa a espectacle, però tot aquell desgast s'ha acabat notant i hem acabat bé. La Vuelta ha acabat a dalt de tot i per valorar-la, i per sobretot a mi em queda un gran nom, que és el de Primo Roglic, i vull que tu em posis una mica d'ordre, perquè és que clar, jo he acabat la Vuelta enamorat de Primo Roglic, és que fins i tot quan podríem discutir-li que s'ha equivocat, ha estat espectacular i ha estat pels aficionats, ha valgut la pena. Aleshores, els que hi enteneu, els que heu estat allà dins, quines pegues li podem trobar a tot el que ha fet Primo Roglic? Perquè per mi és que ho ha fet pràcticament tot bé.
Cap ni una. No, és que jo no en trobo cap. Poder aquell dia que va atacar, quan va perdre el lideratge, que es va caure, va caure un cop, però se li va marxar la bici un altre cop. Però és que clar, això es valora positivament entre l'afició, perquè l'home no es va conformar en dir, bueno, he perdut, estic aquí, controlo els meus rivals, o no, va atacar en un terreny perillós per guanyar pocs segons. Sí que podies dir, quina tàctica fa el Roglic, que està intentant agafar segons quan poder la Vuelta la pot guanyar en minuts. I després va agafar una tàctica totalment diferent, que era anar al mal Bernal, un atac des de lluny i realment sentenciar la Vuelta amb una diferència interessant de més de minuts, no? Amb una etapa, amb un joc, amb una jugada, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, clar, ha estat el corredor perfecte. Ens ha destacat a tot arreu, ens ha donat espectacles tant per les bonificacions com pels atacs per treure en 10 segons, com l'atac de llarg, com la contrarellotge. És que el Roglic, si ho mirem des d'aquest punt de vista, ha estat el campió de les tres grans voltes perfecte aquest any.
I tant, a més hem de valorar que aquell el Tour va caure, que es va recuperar, va anar als Jocs Olímpics, va guanyar la contrarellotge i després es presenta a la Vuelta i allarga aquest pic de forma de manera excepcional. Mira, no sé si per resumir tres setmanes, ara pensava, podem fixar-nos, després valorarem alguns noms propis, perquè hi ha gent a mi que m'han agradat molt, com l'Storer, com el Magnus Kornilsen, que alerta amb aquest home de cara al Mundial, el Jack Haig també, però d'entrada, pel que fa als equips, hem vist un Jumbo que potser no ha estat tan dominador com en d'altres ocasions, però que ha fet una bona carrera, hem vist un Ineos que pràcticament no s'han portat res al final, en aquesta Vuelta, i això també és estrany. Hem vist un Movistar que se n'ha parlat més fora de la carretera que no pas a la carretera. Com els valores tu, tots plegats?
Doncs molt bé i molt similar al que tu dius. D'una banda, tenim corredors al marge de la general que ens han agradat moltíssim, i això és el que més m'ha agradat de la Vuelta, no? Que al final no hem parlat només de la general, sinó de corredors que ens han donat, i no només un sprinter, que ens han donat espectacle cada dia gairebé, no? Les victòries d'etapa han estat molt lluitades i amb corredors com el Bardet mateix. Mencionaves a l'Storer, però el seu company el Bardet també, ostres, ha tornat com una... ha tingut de cop i volta com una segona joventut, no? El Magnus Kornilsen, que, bueno, per molta gent ha estat del corredor de l'any també en aquesta Vuelta, no? I, d'altra banda, com tu dius, amb els equips. I aquí és on hem de fer valoracions, no? A mi m'ha agradat molt el Bahrain. Un equip que ha corregut d'una manera molt sòlida, que ha agafat responsabilitats en moments de la carrera on a poder l'havia d'agafar altres equips, en concret el Movistar, i no ho va fer. Llavors, clar, el Jumbo-Visma, com tu dius molt bé, poder no ha estat el dominador, però ha sabut jugar molt bé les seves opcions, no? I jo crec que ha madurat moltíssim en aquest sentit com a equip. El Movistar, s'ha parlat més de fora que de dins, jo crec que l'obligació que tenen, no?, com a responsables d'equip més gran espanyol, de manera de córrer, de tot el que els envolta, no sé fins a quin punt del dia el menys pensat els ajuda o no, en aquest sentit, perquè clar, te l'agafes tan de prop, no?, l'has vist tan de dins que te l'agafes els problemes d'ells com problemes teus també, no? I al final jo crec que això ho hem deixat de banda. És un equip més i corren com volen i treuen els, bueno, els fruits que ells poden treure de la manera que volen. Agradi més o no, això ja que cadascú valori. Per mi personalment, a mi el Movistar no m'ha dit res a la Vuelta. Tret de la victòria de López, que sí que va ser un atac al final, no m'ha dit res, gairebé. Sí que m'ha dit molt a Ineos. Així com el podcast que parlàvem del Tour de França, que m'havia decebut a Ineos, era precisament per això, perquè havien tornat a córrer d'una manera massa conservadora. Sí, és veritat que van arribar al podi amb el Carapaz, però és que ningú se'n recorda del Tour que va fer a Ineos aquest any. És que fas memòries que van fer, si van estar corrent allà sempre al darrere, no? Més o menys, i guardant, i intentant coses, però d'una manera que no va ser espectacular. De totes maneres, la Vuelta que ha fet Ineos, si bé no han aconseguit cap etapa i s'han quedat per poquet al podi, dius, ostres, és que realment Ineos ha fet aquesta Vuelta a Espanya. O sigui, realment ha estat el que ha decidit la Vuelta en certa manera, ha estat l'equip que ha donat realment espectacle amb l'atac del Bernal els dies de l'agost de Covadonga, els dies de Mos de Galícia amb aquest atac de lluny, fent saltar les alarmes al Movistar també. Això són decisions molt difícils de prendre una gran volta, i el més important que s'ha vist de Ineos és que tothom allà ha disfrutat. O sigui, el Pidcock s'ho passava bomba, no? El dia de Monforte Lemos va haver-hi un vídeo també que l'home dius, ostres, com pot ser que hagis patit tant i acabis tan content, no? Jo crec que aquesta és l'expressió que podria descriure millor el que ha passat a Ineos. Han patit perquè han perdut corredors, però s'han passat de conya a la Vuelta, i això s'ha reflectit a la carretera i amb els resultats i amb l'espectacle, sobretot.
És significatiu, tot això que expliques, perquè estàs dient, i ho comparteixo, que hi ha equips que no han guanyat, però que són els equips que recordarem. I en aquest sentit, a vegades, els espectadors és el que demanem, no? Aquest espectacle, però els que estan a dins diuen, però hem de valorar d'altres coses. I que ens trobem en aquest punt d'acord, doncs, a mi em sembla important, perquè, veurem cap on va el ciclisme, però tant de bo que s'agafin a això, que corredors com Roglic i Bernal hi contribueixen, doncs que ens agrada molt aquest espectacle, a vegades en detriment del resultat final. No sé si vols que comentem el que ha passat amb Miguel Ángel López, perquè al final jo crec que amb els elements que tenim sobre la taula ara mateix tots estem molt d'acord. El que no sé és si tenim tots els elements sobre la taula del que ha passat en aquesta història, però vaja, pel que sabem és una acció que condemnable, eh?
Totalment, el que ha fet, se li han creuat els cables, això ho ha dit ell i ho hem vist i no és normal, no? Són situacions en carrera que les has de saber superar. És evident que el Miguel Ángel López no és un corredor madur, psicològicament. Fins ara no ho ha demostrat, encara és jove entre cometes i tant de bo que després del que ha passat a la Vuelta maduri realment i es faci un ciclista gran amb aspirar per aspirar a resultats més grans i agafar responsabilitats més grans també, no? Amb això jo em venia al cap molt aquell Tour de França del 2012, on el Wiggins i el Chris Froome també, bueno, no tenien poder tots els elements del que va passar entre ells, però sí que es va viure una situació similar des de fora, contradictòria amb el que passava dins o el que es podien veure dins, i ells, mira, van ser corredors madurs, van acabar, van guanyar, van fer primer i segon també el Tour de França. En fi, que al final els corredors ho has de demostrar allà també. Has de gestionar molt aquestes situacions psicològiques, no?, emocionals, que és el que li va passar a López. Tot el que l'enrenou que s'ha format al darrere amb familiars i no puc dir realment la veritat, aviam, si no ho pots dir, no ho diguis. És que és molt senzill, o sigui, o ho dius o no ho dius, clar. Però sí però no, és que també l'entorn del López s'hauria de mirar, perquè té molt a aprendre.
I tant. Mira, ara em salto el guió, ja que recordes aquell 2012 i aquells anys a l'equip Sky, als corredors que estàveu a dins, com ho vivíeu allò? Perquè des de fora hi havia molt soroll. També recordo algunes parelles, alguns familiars de ciclistes, doncs, que hi fotien cullerada. Els ciclistes a dins l'equip, a l'autobús, que hi ha aquella microbombolla, d'això se n'aïllen o també us afectava?
Jo estava fora d'aquell Tour i, per tant, no sabia gaire, però sí que vaig coincidir amb el Froome a la Vuelta, no? Que va ser la cursa següent al Tour de França, i sí que vaig parlar amb el que va passar, i ja et puc dir que el Froome en concret no estava gens content amb el Wiggins. De fet, mai han tingut a tenir una relació normal. O sigui, s'han ignorat mútuament. O sigui, el Froome ja et puc dir jo que sí. Que si es creu amb el Wiggins per xerrar amb ell, però aquell Tour de França va marcar una línia entre tots dos, eh? Això ho tinc claríssim.
I Dani, dos dels noms més importants del ciclisme d'aquestes últimes dècades. Per acabar, i abans ja ho destacàvem una mica, noms propis. M'agrada sempre que em diguis aquests ciclistes que a tu t'han cridat l'atenció, que t'han despertat alguna cosa. A mi m'agrada molt el Michael Storer. Sí que a vegades hem vist que encara és jove, que li falta un puntet, però quins corredors t'han enamorat en aquesta Vuelta?
A l'Storer te l'agafo també perquè ha atacat molt i en moments poder que no ens esperàvem i ja, sobretot, aquests atacs han fet mal, eh? Són atacs que realment s'han sentit al peloton i sobretot els companys d'escapada. Sobretot el Magnus Cornelsen, és un corredor que no s'han conformat ni l'últim dia, que per poc ens guanya la crono. Per mi, jo crec que tu agafes l'Storer, jo n'agafo el Cornelsen, que ojo, eh? Que el Mundial ja estarà.
I tant, perquè és un tio d'aquells que és com una roca, eh? Picar allà no aconsegueixes trencar-lo al cap de les mans, perquè ha guanyat pujant, ha guanyat en un sprint gran, en un sprint reduït, i com dius, a punt d'emportar-se l'última crono. Joan Antoni, ens va passar molt bé. Nosaltres ara ens agafarem un parell de setmanes per descansar i després encara el tram final de temporada amb el Mundial, amb algunes clàssiques, encara queda la París-Roubaix, aquí sí que ens has d'explicar moltes coses, o sigui que descansem i tornarem.
Vinga, fins quan vulgueu i fins a aquesta última part de temporada que es presenta molt impressionant, molt interessant també.
Molt bé, una abraçada.
Una abraçada.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Repàs a la Vuelta fet, però a Ràdio Volta encara volem donar una volta més a aquesta anàlisi.
El tapat. Amb Xevi Soler.
En efecte, el tapat que ens descobreix el Xevi Soler, tot i que avui, Xevi, tires cap a un ciclista que t'ha enamorat aquests dies.
Hola, Isaac. El meu tapat, ja veuràs que cada cop és menys tapat. Però si us demanen qui ha sigut l'heroi d'aquesta Vuelta, serà molt fàcil, o seria molt fàcil votar per Roglic, que l'ha dominada del tot, però potser una mica tapat per l'ombra de l'eslové, hi ha el meu heroi de la Vuelta, un australià amb cara de nen.
Super happy. When I came to the Vuelta, I was dreaming of like one stage win. That would be absolutely incredible. And then when I got two, couldn't believe it. Yeah, still can't believe it.
Dues victòries d'etapa i el mallot de la muntanya és el botí per Michael Storer, el ciclista australià del DSM, que ha fet una Vuelta que el confirma com un dels valors més ferms del present d'ara. Tot en un equip, amb aquest DSM, que es caracteritza per apostar pel jovent. L'any passat, quan es deien Sunweb, van brillar amb gent com Mark Hirschi, Jay Hindley o Søren Krag Andersen, i encara més mèrit aquest any per Stoner, que ja té un acord fet per canviar d'equip l'any que ve, correrà amb Groupama i ho farà, sens dubte, com un dels seus corredors importants, segurament com el seu corredor per classificacions generals, tal i com està Thibaut Pinot. Ara, Stoner haurà de confirmar si fa un Mark Hirschi, que és brillar una temporada i passar desapercebut en un altre equip, aquest any ha canviat el Team Emirates i pràcticament no ha fet res, o si Storer fa realitat totes les esperances que ha despertat. Però de moment, la seva exhibició a la Vuelta ja la té a la butxaca.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Gràcies, Xevi. Avui hem conegut una mica millor, que sens dubte quedarà com un dels noms propis d'aquesta Vuelta. No marxis gaire lluny, que ara em poso dret, m'arreglo el mallot, em poso la medalla i saludo a un home que, deixeu-m'ho dir, després d'una remuntada antològica, espectacular, èpica, històrica, ha quedat darrere meu a la Lliga del Cycling Fantasy i, per tant, haurà de pagar la seva penyora, Frank. Frank Lluís, coll de pal, rasos, creueta, pradell, tu tries, però tots t'esperen amb un somriure, eh?
Com va, estimat Isaac Vilalta? Escolta'm, s'ha acabat la Vuelta. Sí, sí, m'has guanyat, m'has superat en això del Cycling Fantasy, de la Lliga Privada de Ràdio Volta. Felicitats, et dono l'enhorabona des d'aquí. No s'han de perdre mai les formes i espero que em convidis un dia i anem a pedalar plegats pel Berguedà. Per cert, ja que s'ha acabat la Vuelta, saps aquella sensació de final d'estiu que diuen que ve molt quan s'acaba el Tour de França? Doncs jo sí que ara la tinc moltíssim, perquè ja som al mes de setembre, perquè s'han acabat les grans voltes aquesta temporada, ens queda alguna clàssica, evidentment, la París-Roubaix reubicada, per exemple, i el Mundial, però com canta l'Albert Rams Red a la seva estrena com a Capità Mur, Ara sí que l'estiu s'ha acabat del tot. Amb aquesta cançó et deixo un petó, una abraçada i torno d'aquí uns dies amb més melodies per Ràdio Volta.
Ja has esgotat tots els dies que tens de vacances. Ja t'has banyat amb pilotes a totes les cales. S'han fos els gels, només queden begudes calentes. Sonen cançons que mai podries escoltar. Ja se n'ha anat tothom. S'ha acabat l'estiu, amor. Fes-me un petó, que necessito forces per assimilar la situació. S'escurcen els dies i amb ells també les sobretaules. Els vespres salats en refresca i no porta jaqueta. Queden pocs dies per poder fardar de moreno. Encara hi ha sorra amagada pels racons que em porten tants records com ferides d'eriçons. S'ha acabat l'estiu, amor. Fes-me un petó, que necessito forces per assimilar la situació.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.